Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcís. Les converses entre Ucraïna i Rússia s'han aturat i continuaran dimarts, segons han explicat un dels negociadors ucraïnesos a Twitter. Es tracta d'una pausa tècnica en les converses de treball i l'aclariment de les definicions individuals. Tot plegat mentre en aquests moments es reuneix l'Eurogrup. El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha admès que l'impacte d'aquesta guerra a Ucraïna en l'economia europea serà greu. Per això ha fet una crida a respondre de manera forta i coordinada per mitigar els efectes econòmics del conflicte, com la pressió sobre la inflació i l'alça dels preus de l'energia i els aliments. Tot i així, Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, ha insistit que Espanya és un dels països menys exposats econòmicament a l'agressió que està patint Ucraïna.
Este ataque ya está teniendo un impacto en términos del alza de los precios de la energía, también del alza de algunas otras materias primas, de disrupción en las cadenas de suministro de materias primas que son muy importantes para el sector agroalimentario. Y estamos actuando tanto a nivel nacional como a nivel europeo para tratar de minimizar este impacto negativo en términos de crecimiento y también en términos de inflación.
Calviño no creu que de la reunió d'avui surtin grans acords econòmics i diu que ara cal centrar tots els esforços a fer front a l'acollida dels refugiats. I el comboi de Galgos 112 i la penya Blaurana Monells ha tornat de Polònia amb 31 refugiats ucraïnesos. Les 6 furgonetes que van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària per a famílies desplaçades a la frontera i ajut veterinari han tornat avui a Catalunya i s'han destinat al refugi d'animals del país que havien llançat un missatge de socors a caravana. Després de descarregar el material ja han pres el camí de tornada amb 11 famílies que han fugit de la guerra. El més petit del comboi és una criatura de només un any. La majoria dels refugiats estaran a cases de familiars, amics de València, Alacant i Girona. I la jutgessa instructora del cas Mercuri ha dictat l'obertura de judici oral per la peça número 6, coneguda com a Can Xupa, en què hi ha acusat 6 excàrrecs de l'Ajuntament de Sabadell. Són 3 regidors, un coordinador, un arquitecte tècnic i el cap de la policia municipal, tots acusats d'un delicte continuat contra el medi ambient. 2 d'ells també estan acusats de tràfic d'influència, mentre que la resta ho estan d'un delicte contra l'ordenació del territori i també per prevaricació. Se'ls considera presumptes responsables d'un abocament de runa a la finca de Can Xupa procedents d'obres de perllongament dels ferrocarrils i del polígon comercial de Sant Pau de Riu-Sec. L'abocament s'hauria fet de forma massiva i descontrolada sense cap llicència. L'activitat hauria estat promoguda per l'exregidor del Partit Popular Jordi Soriano. I l'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal pel Malestat de la Mar en fase d'alerta davant l'arribada de la borrasca Cèlia, que suposarà un important temporal de mar i vent que s'allargarà durant tota aquesta setmana. Per tot plegat, es recomana als ciutadans que augmentin la seva precaució i evitin l'accedir a les platges. Així mateix es recorda la prohibició d'accedir als espigons de la platja i d'entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella hissada a totes les platges. I ferida greu una persona per cremades després d'una explosió d'un bidó amb dissolvent en un local de les Franqueses del Vallès. Al Vallès Oriental, el ferit ha estat evacuat pel sistema d'emergències mèdiques i els bombers han revisat els danys i han comprovat que l'estructura local ha estat afectada. I ara els esports en Pau Massip.
El Llevant femení ha demanat ajornar el partit de Copa de la Reina d'aquest dimecres que havia de jugar contra el Real Madrid a causa d'un macrobrot de Covid a la plantilla. El club també ha cancel·lat els entrenaments per l'aparició de nous casos que també van obligar a cancel·lar el partit de Lliga d'aquest passat cap de setmana que havien de disputar contra l'Alavés. Ara el club valencià està a l'espera d'una resposta per part de la federació i haurà de buscar una nova data per disputar aquest partit de Copa contra el Real Madrid. Tot plegat, quan avui s'han aprovat per unanimitat els estatuts de la Lliga Professional Femenina per part del Consell Superior d'Esports. Després d'un any i mig que la Lliga Femenina fos declarada professional, s'ha aprovat com es regirà la competició. El següent pas és convocar unes eleccions per votar la seva presidència. En tennis, aquesta tarda, a les 7, Carlos Alcaraz i Roberto Bautista s'enfronten a la tercera ronda de l'Indian Wells. Alcaraz va superar en el seu debut a la competició a l'americà Mackenzie McDonald per un doble 6-3. Ara s'enfrontarà Carlos Bautista, un partit inèdit, ja que no s'han enfrontat mai abans. Una trobada d'alt voltatge. Alcaraz és el número 19 al rànquing ATP i Bautista ocupa el 15è lloc. I el jugador de futbol americà Tom Brady, que va anunciar la seva retirada el passat mes de febrer, finalment jugarà durant una temporada més, però canviarà d'equip, se n'anirà als Tampa Bay Buccaneers. Ho ha anunciat aquest dilluns a les seves xarxes socials, on assegura que el seu lloc encara està enmig del camp. Brady, de 44 anys, és una llegenda del futbol americà amb 7 anells de la Super Bowl guanyats.
Gràcies, Pau. Tindrem més informació d'aquí una hora. A les 5 els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. Les 4 i 6 minuts, no els enganyarem, una cosa. Avui ens ha quedat un programa, no sé si molt polític o amb molts polítics, que, d'alguna manera, vindria a ser una mica el mateix, no? Perquè fins i tot en aquell apartat que ens agrada i del que som molt fans, que és introduir-nos dins el rellotge del temps i començar a girar-lo, avui ens hem trobat que aquesta setmana fa 91 anys de la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya. I hem dit, home, havíem de parlar d'això, necessàriament. I d'aquí a 30 minuts, aproximadament, ens acompanyarà un històric d'Esquerra Republicana, Joan Tardà, estarà en aquest programa per tal de parlar del que va ser i del que és i del que serà, perquè efectivament si alguna cosa estem veient és que la política es reinventa a diari. Els polítics, les polítiques i la política. Eva Parera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo et faig una predicció. Va. Serà oposició.
Serà oposició?
Sí. Jo li anava... Ja li pots dir el Joan.
Jo li anava a preguntar a vostè la seva reinvenció com ha anat. Com està?
No, reinvenció cap. Jo sempre dic que jo estic al mateix lloc on estava a l'inici del meu pas a la política. Jo vinc del món privat, jo tinc una empresa, sóc advocada i vaig fer una incursió en la política en una època molt complicada. Pensava que me'n sortia, finalment doncs, no he sortit, he continuat i segueixo defensant el que crec que s'havia de defensar des de l'inici, no? Una Catalunya econòmicament potent, motor d'Espanya, però motor d'Espanya, no una Catalunya independent.
Valents, és l'últim segell en arribar al món de la política. Vostè n'és la seva presidenta.
Sí.
Què és Valents?
Doncs Valents és un partit català, constitucionalista, per fer polítiques des de Catalunya. Amb lleialtat absoluta a l'Estat, intentant tenir una incidència en la governabilitat d'Espanya.
Són vostès de dreta, són d'esquerra, són de centre?
Doncs a mi m'agrada definir-me de centre, perquè tenim dintre del partit gent que ens ha vingut des del Partit Socialista fins a Vox, passant per PP i Ciutadans. Per tant, tenim un espectre molt ampli de gent i de sensibilitats ideològiques, no?
Es consideren també un d'aquells partits que formarien part d'aquella herència, ho dic perquè d'això se n'ha parlat teva moltíssim, no? De l'antiga Convergència, parlar de centre, parlar de constitucionalisme i parlar de catalanisme a la vegada, ens fica en un aspecte de gent important. No?
Doncs no, jo no em considero herència d'aquell catalanisme, d'aquell moviment, perquè vist ara en perspectiva des de fora, veus que allò doncs, va ser un dels problemes principals del que està passant avui a Catalunya, dels problemes que té avui Catalunya, no? I de fet jo vaig ser una de les primeres persones, potser ja fa més d'un any i mig, que vaig afirmar que el catalanisme havia mort i que havia de quedar mort i ben enterrat.
El catalanisme o l'independentisme català?
El catalanisme, perquè el catalanisme ha mutat. Jo entenia el catalanisme com un moviment des de la política catalana amb lleialtat al conjunt d'Espanya, al conjunt del país, no? I això va resultar que no era així i que això va mutar a l'independentisme que tenim avui, ja sigui independentisme a foc lent o independentisme de cop d'estat.
I el que abans era catalanisme, ara què és? No dic que el catalanisme que ha evolucionat. Vostè creu que no existeix?
No existeix, en absolut. No existeix, vull dir, la situació està tan polaritzada a Catalunya per culpa d'aquell catalanisme que avui ja no existeix. A més, crec que és un debat que hem de superar. A mi no m'agrada parlar d'èpoques anteriors, jo crec que és una cosa molt, molt superada. Ara hem de saber què volem ser com a Catalunya. És a dir, hi ha gent que vol ser una Catalunya independent. Jo no estic en aquest àmbit de gent. Jo no crec en una Catalunya independent i crec que ara el que hem de parlar, sí o sí, és de respectar la llei i a la democràcia o no, que aquest és el problema que tenim avui.
Quan vostè escolta, per exemple, dic com a partit de la presidència del govern de Catalunya, no? El president Pere Aragonès o el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, manifestar-se en els termes que ho ha fet en les últimes hores, apostant per aquesta taula de diàleg i per moure's dins el marc de la legalitat, entén que anem bé?
Entenc que estic escoltant unes persones que són autèntics hipòcrites. No em tenen cap credibilitat ni em mereixen cap credibilitat en absolut i no crec que ningú els hi tingui que fer un vot de confiança amb el que diuen. O sigui, i han demostrat que el que són, el que volen, vull dir, és gent que al final el que ha volgut és un trencament amb el que representava la transició, un trencament amb Espanya, un trencament de la societat pròpia catalana, no? Hi ha gent que a mi m'està dient que jo no sóc catalana i que sóc estranya a la meva terra i que sóc una colona, no? I que sóc una feixista. Zero credibilitat a aquestes persones. Al final no ens enganyem. Aquí hi havia un president que era Puigdemont que anava a convocar unes eleccions i que no es convoquen per unes llàgrimes i un tuit d'Esquerra Republicana. No? Un tuit de Gabriel Rufián, del 155 monedes de plata i unes llàgrimes de la Marta Rovira, que era secretària general d'Esquerra Republicana en aquell moment, no sé si encara ho és o no, ho desconec, però són clarament persones que han buscat i han treballat per la ruptura, no només d'Espanya, sinó la ruptura de la pròpia Catalunya.
No té la sensació, de tota manera, que de mica en mica tot s'està apaivagant de manera clara?
No és veritat.
Però fixi's, simplement un passeig per als carrers de Barcelona, veure la quantitat d'estelades que hi havia abans i les que hi ha ara, veure les intencions de vot. Jo recordo unes declaracions en aquest programa el dia que van detenir a Carles Puigdemont, el president Puigdemont a Sardenya, que el diputat Joan Canadell va dir, diu, el terrible no és que Esquerra Republicana hagi moderat el seu discurs, és que hi ha més gent que els vota a ells i no pas a nosaltres, referint-se a Junts per Catalunya, amb aquest discurs. No entenc que d'alguna manera és un senyal, això?
No, en absolut. No hi ha cap moderació ni hi ha cap voluntat de retornar a una normalitat. Ho veiem amb les declaracions constants. Qui pugui seguir l'activitat parlamentària ho pot veure en cada discurs. Jo pateixo les meves cars, jo pateixo escratxes, pateixo insults, pateixo campanyes de desprestigi.
De debò?
Sí, vull dir, no existeix això. Estem discutint avui que hi ha una vaga convocada perquè no es vol que s'ensenyi el 25% de català a les escoles. Vull dir, que estem parlant. No és veritat que hi hagi una moderació. És algo que ja li convé a tothom, és a dir, li convé Esquerra perquè està a govern, no vol perdre el govern i li convé i fa aquest discurs, però no és cert.
Però
no és
si
cert.
Vostè demà arribés a ser, ja no li dic alcaldessa de Barcelona, sinó presidenta de la Generalitat, la vaga es convocaria exactament igual, en tant en quant no la convoquen els partits polítics, sinó la comunitat educativa.
A mi ningú em convocaria una vaga perquè no se m'ocorreix legislar en contra de la comunitat educativa. Això per començar.
Home, però el motiu que vostè ha posat al damunt la taula, sí, no? Perquè, efectivament, hi ha molta gent que no està a favor d'imposar aquest...
És que no es tracta de si estàs a favor o en contra, es tracta de respectar la llei.
Ja. No, sí, amb això estic d'acord.
Ja està, és que és tan senzill com això, era respectar les sentències.
Estic d'acord que sigui això, el que estic dient és que és la comunitat educativa la que convoca la... Bé, en fi, és igual, ara no ens quedarem enganxats en aquest punt. Escolti'm, Barcelona, no? Ho dic perquè és el primer platform que vostès plantegen, en tant en qual les municipals estan aquí a tocar, no?
Bueno, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida...
Té tota la raó del món, té tota la raó. En què és diferent, permeti'm, començar per Barcelona i després, si vol, anem a l'altra. Però la Barcelona de València, en què és diferent a la Barcelona a la resta de partits?
Doncs,
què és el primer que faria vostè, vaja?
Si em preguntes en què som diferents, em direm que nosaltres som de la política del sí i estem, jo ho estic veient a l'Ajuntament cada dia, estem immersos en la política del no. No només des de l'equip de govern, sinó també des de l'oposició. Jo crec que això és un element que ens diferencia molt a la resta de formacions polítiques, tant els que estan a l'oposició amb nosaltres com els que estan a govern. És a dir, estem en un bloqueig permanent per la por, sobretot la por de la foto, amb què pactes, a qui dones suport, a qui no dones suport, que s'ha perdut de vista què és el que necessita Barcelona i quines són les polítiques que necessiten els barcelonins. Nosaltres ens abstraiem de tot això. I hem pres decisions que han estat molt criticades, però ens és igual. És a dir, prenem les decisions que creiem que són bones per la ciutat. I crec que en això ens diferencia moltíssim de la resta de formacions polítiques.
Déu-n'hi-do. Posi'm un exemple d'allò, el que és el seu programa electoral, no? Quin creu que són els plats forts, per exemple?
Doncs el programa electoral, el principal, és gestió, que no n'hi ha. Jo crec que no hi ha gestió a la ciutat de Barcelona. El segon és recuperar la seguretat a la ciutat. Tenim un problema important, propiciat també doncs, per els problemes que s'arrastren en coordinació amb els Mossos, per tot lo polititzat que està o que es vol polititzar els cos de Mossos, però tenim un problema important de seguretat a la ciutat. S'ha estat molt permissiu amb conductes delictives, no només tipus botellots, sinó amb conductes delictives com ocupacions il·legals. És un problema gravíssim a la ciutat, que ningú ja està posant remei, no només no s'hi està posant remei, sinó que s'està incentivant. Nosaltres hem vist des de l'Ajuntament de Barcelona com es fan cursos promovent el com punxar la llum de forma il·legal o com entrar i ocupar un pis o ocupar un local perquè senzillament és que és d'un gran tenidor o és d'un banc que l'oficina està abandonada. No? És a dir, no pots justificar el delicte i s'està justificant el delicte posant-hi excuses des que és d'un banc o és d'un gran tenidor. No, els delictes no es justifiquen, es combaten. Això per començar. En tema d'habitatge, parlem molt de que no hi ha habitatge, però no fem res per convèncer els promotors i els constructors que vinguin a construir vivenda a Barcelona. Al contrari, els hi posem més problemes, que això s'hi afegeix també al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, amb la llei que s'ha aprovat ara. És a dir, tots són traves per construir. Doncs són problemàtiques que no s'hi està fent res. Per què? Perquè el govern està lligat de mans pels discursos que han fet quan en la seva etapa d'activistes, no? I ara es troben que han de ser activistes governant i és absolutament incompatible una cosa amb l'altra.
Ja. Vindrà el senyor Valls a ajudar-la a fer campanya, a fer-li costat? No,
el senyor Valls està a França i molt immers, jo crec, amb la política francesa i les presidencials que hi ha aquest any allà.
Què creu que no va arribar a funcionar el senyor Valls aquí?
Per què no va funcionar?
Jo estic segur que quan ell pren la decisió de venir aquí s'espera una notorietat més gran, no? Tenint en compte que venia de ser ministre de l'Interior, sí. Primer ministre, en fi, que esperava, imagino, sí. Una mica més.
A veure,
no?
Jo crec que malauradament la política a Espanya és molt petita política. Ho dic francament, no només a Catalunya ni a la ciutat de Barcelona, ho dic en general a Espanya. Veiem un nivell polític molt baix, amb perfils polítics molt baixos. No hi ha nivell. I una de les principals condicions que he posat en el partit és que no hi ha ningú que es dediqui professionalment a la política ni visqui exclusivament de la política. És a dir, tothom en el meu partit té empreses, ve del sector privat, és a dir, perquè és clau aquesta formació a l'hora de, si vols gestionar, poder gestionar bé. El nivell a la política és molt baix i no sortim d'unes dinàmiques de blocs, que no hi ha cultura de pacte ni a la ciutat de Barcelona, ni al govern de la Generalitat, ni a Espanya. No hi ha la cultura de pacte, no hi ha la cultura del diàleg, que són dos elements essencials en la política. I ell representava molt això. I jo crec que la gent no ha sabut entendre una altra manera de fer política, que nosaltres és la que intentem fer entendre cada dia amb les nostres decisions.
I amb què es troba? Quan vostè va pels carrers i va explicant el seu discurs, tot tenint en compte, efectivament, que en el retrovisor de qualsevol formació política ara ja tenim aquí el 2023, pràcticament a tocar.
Doncs no? Mira, et diré que m'he trobat una evolució en aquests dos anys i poc que porto l'Ajuntament bastant interessant. Al principi, molt cordó sanitari, és a dir, tot aquell barceloní que anava amb un llaç groc és, ui, no, amb aquesta persona no hi parlo, amb aquesta formació no hi parlo, perquè és que jo sóc molt fidel no, al partit independentista. Per què és independentista? Tot això ha anat evolucionant, per què? Perquè nosaltres hem sabut demostrar que allò que parlàvem amb els veïns érem capaços de portar-ho a la pràctica real, és a dir, no prometem res que no podem fer, el que prometem ho hem aconseguit fer, ja sigui negociant pressupostos tan criticats, ja sigui negociant amb govern acords puntuals, però tot allò que hem promès, i sí que hem vist aquesta evolució de que la gent ja no et mira per si ets independentista o no, els veïns, si no et miren com a una persona que li pot portar una solució, no? I se'ns han obert moltes portes i jo crec que estem calant molt bé aquesta manera d'entendre la política dintre de l'Ajuntament.
Em deixa que li pregunti per altres assumptes d'altres partits, fins i tot dels governs, del que està passant a dia d'avui a nivell d'actualitat política. La crisi del Partit Popular, vostè com l'ha viscut?
La miro des de fora. Absolutament. Vull dir, no
li fa una mica de pena, tenint en compte que són unes cicles familiars per vostè, no?
Sí, a veure, jo crec que és una llàstima que el principal partit de l'oposició a un govern de l'Estat, que jo considero que és nefast, doncs estigui immers en una crisi interna, perquè això debilita, diguéssim, la seva acció d'oposició al govern de la Moncloa, no? Veurem com se'n refan d'això. Malauradament, les crisis internes en els grans partits són el pa nostre cada dia. La té el PP, la té el PSOE, l'ha tingut el PSOE, recordem, quan expulsen, diguéssim, a Pedro Sánchez, no?, que ha de deixar inclús el seu escó. Uh-huh. La té Podemos, la té Junts, la té Esquerra, la té tothom, i són el pa nostre cada dia. L'únic és intentar que, o desitjar que la solucionin la més aviat possible. No em pertoca a mi dir com ho han de solucionar i no soc militant i, per tant, no formo part del partit i no em toca a mi opinar, però desitjar que recuperin el més aviat possible, perquè cal una oposició forta contra el govern de Pedro Sánchez.
Avui fa 2 anys, se'n recorda, que van dir que ens havíem de tancar a casa.
Sí.
Estem pràcticament a tocar de que ens treguin les mascaretes. Quines ganes, eh?
Moltes.
Avui veiem França, ja és una realitat, sí, a partir d'avui mateix. Itàlia també ho serà a partir del dia 31. Com ha vist vostè com ha viscut aquests 2 anys, senyora Parera?
Pues amb la mateixa por i la mateixa incertesa he hagut de tancar el meu negoci, igual que amb molts autònoms. Sí, sí, clar. Sí, vaig voler acollir la meva empresa a un ERTE, no me'l van denegar, no va ser possible. No arribaven els ajuts, pagant de la meva butxaca els sous dels treballadors, fins que no va ser possible seguir pagant de la meva butxaca els sous dels treballadors, no? I malauradament, doncs, he perdut l'empresa com l'han perdut molts altres empresaris i autònoms al llarg d'aquesta crisi. I l'he vist amb molta preocupació, sobretot per la manca de capacitat i de preparació dels governs que l'han gestionada a Catalunya i a l'Estat, no? M'ha semblat lamentable algunes decisions que s'han pres i algunes decisions que avui encara es prenen.
Què hauria fet vostè d'una manera diferent, simplement?
Doncs mira, jo subscric pràcticament totes les decisions que va prendre Ayuso a Madrid. No és fàcil, eh? O sigui, a toro pasado és molt fàcil opinar i valorar el que s'hagués fet. Jo crec que, d'entrada, tancar els nens a casa, potser sí que els altres havíem d'intentar fer més teletreball, però tancar les escoles un trimestre és una decisió que a mi hagués costat molt prendre, moltíssim. Vull dir, hi ha coses que són sagrades, hi ha coses que són prioritàries, i aquesta era una cosa prioritària.
Però permetem que li pregunti una cosa, i evidentment després la deixo seguir. Quan un ocupa un alt càrrec, imagino que no pren aquesta decisió de manera aleatòria, sinó que escolta a diferents sectors, és a dir, la comunitat científica, segurament els empresaris, les patronals, els gremis, etc. A quin d'aquests sectors hauria fet cas vostè?
Bueno, és que el problema no és a quin sector has de
fer
cas.
Home, sí, en un problema d'una pandèmia, no em digui que han de ser els restauradors els que decideixin què és el que fem. Vaja, si a mi m'agafa un càncer, no me'n vaig al bar de la cantonada, que em digui el metge.
Te'n vas amb un metge, amb un especialista. El problema aquí és que s'han estat prenent decisions sense un comitè d'experts constituït. I aquest és el gran problema que hem tingut.
Ja, va.
Sense diàleg amb els altres països veïns.
Ja.
No és possible.
Què ha fet diferent Espanya de França i Itàlia, per exemple?
Tenir un comitè d'experts.
Bueno,
és que aquí, no, és que aquí,
home, el senyor Trilla, al final, era el cap de... No?
El senyor Illa és un... El senyor Illa,
Trilla, no Illa, el senyor Trilla, estic dient.
No, aquí al final se'ns va vendre que hi havia un comitè d'experts. Espanya té un comitè assessor científic amb el que jo vaig parlar estant tancada a casa, quan estàvem tots confinats, que em van dir, no ens han convocat ni una sola vegada.
Ja.
Ni una sola vegada. Vaig dir, però com és possible? No ens han convocat una sola vegada perquè diuen que hi ha un comitè d'experts constituïts. Després vam saber que era mentida. El problema és que es van anar prenent decisions guiats per la intuïció, per la por, de dir, mira, saps què? Fem-ho fàcil, tanquem. Perquè, a més a més, m'estalvio que hi hagi una sessió de control al Parlament durant quasi un any. No? I al final resulta que aquí hem tingut un govern que ha pres decisions que el Tribunal Constitucional ha declarat per 4 vegades inconstitucionals i no passa res. i ningú ha dimitit, ningú ha sortit a donar explicacions de res, i aquí tothom ens hem acostumat, ens han vengut la por de dir que vostè ha de fer el que jo li dic perquè ha de fer el que jo li dic perquè és que si no vostè es morirà.
El dia que a mi m'agafi la malaltia tampoc aniré al jutge que em digui si és constitucional o no, eh? Vull dir, és a dir, prenien decisions sobre resolucions jurídiques.
No, si
però
tu...
hi havia... No, home, no. Ho recordem tots, això, el que ha passat.
Sí, no. Si tu, govern, prens una decisió política sense un consell assessor mèdic i tanques el Parlament, tanques el Congrés, perquè ningú et pregunti on està el consell assessor mèdic, aleshores tenim un problema.
En qualsevol cas, jo crec que en la primera resposta ja queda clara la seva postura. Faria molt el mateix que ha fet Isabel Díaz Ayuso, no? És a dir, seria una mica el seu referent.
Has de prendre les decisions pensant que has de fer compatible la salut amb l'economia. Perquè és que, si no, és pan para hoy, hambre para mañana. I al final, no, al final tens una pandèmia, has d'assumir que la gent es contagiarà, que la gent es posarà malalta i que, malauradament, la gent morirà. No? I el que no pots fer és tancar la gent, inundar-los i bombardejar-los permanentment de multicolor, tutti-frutti, ens sortirem més forts... No sortirem més forts.
Pel que a mi em deia el doctor Trilla l'altre dia, eh? Vull dir, simplement reprodueixo el que em deia. No és el mateix que morin, dins aquest discurs que fa vostè, que morin 10 persones, que morin 10.000. No és el mateix. Jo, insisteix, jo sí que no en sé d'això. O sigui, jo sí que no en tinc ni idea, perquè, mira, em dedico al que em dedico i l'única cosa que faig és parlar.
Ja, però
clar, quan parlo, el que faig és anar a buscar el senyor que més en sap d'això.
Sí, però és que la decisió...
I el senyor que més en sap d'això em diu exactament que la diferència entre el que ha fet la senyora Díaz Ayuso a Madrid i el que hem fet aquí és que en un lloc s'ha apostat molt, efectivament, per la qüestió econòmica, jugant-se-la una mica, i efectivament allà el grau de mortalitat és més alt que a Catalunya, segons em diuen, eh?
No és veritat.
Segons em diuen, a nivell de
percentatge. No és veritat.
Això és el
que... No és veritat, doncs no és veritat.
En qualsevol cas... Jo insisteixo, jo escolto els experts, i els experts em diuen el que em diuen. No ho sé, en fi.
No és veritat, allà van estar oberts, aquí vam estar tancats, i el grau de contagis i d'ingressos a l'UCI era més alt aquí.
Bé.
No és veritat. O sigui, al final tu el que has d'intentar és que la gent després no es mori de gana. I al final, si realment et preocupen les morts, el que no fas és tancar la gent en unes residències de gent gran i tirar les claus i donar ordre per escrit de que no es reanima les persones ni se'ls dona respiradors a les persones senzillament perquè estan en una residència de gent gran.
Estem a 2 minuts d'haver d'acabar. Vaig mirar el rellotge perquè la conversa em sembla molt interessant i l'allargaria molt i malauradament no serà possible.
Arreglarem Espanya. Cas,
no ho sé si arreglarem o la farem pitjor, perquè això són simplement maneres de veure-ho, no? En qualsevol cas, un bon objectiu per vostè, és a dir, un bon resultat de cara a les properes municipals, quin seria?
Governar.
Governar directament.
Clar.
O sigui, vostès van a per totes.
Sempre. A la vida sempre has d'anar, no a la política, a tot arreu has d'anar per totes. Jo quan obro el meu negoci, vaig obrir un negoci que em funcioni molts anys, i em va funcionar 25 anys, i va venir una pandèmia, i va ser la pandèmia que me'l va haver de tancar, no?
Yeah.
I quan comences una cosa, vas a per totes, òbviament.
Ho veu factible?
Sí, tant.
Sí, eh?
Sens dubte. PSC estava a govern a Barcelona l'última legislatura amb quatre regidors, i avui en tinc 3, vull dir que... I en vam treure 6 a les eleccions. O sigui que, i tant, que ho veig factible. Clar.
Des d'ara fins al 23, espero tenir ocasió de xerrar unes quantes vegades més amb vostè. Eva Parera, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. 4:28, fem una petita pausa, tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. Recordin que ara, quan tornem, ens introduirem dins el que és aquest rellotge en el temps que marca que tal setmana com aquesta van passar coses tan diferents com que va començar les seves emissions Televisió Espanyola a Catalunya o que es va fundar Esquerra Republicana. De tot això i d'altres històries, també de la Paloma. Parlem de seguida aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia 2 finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passa un minut de 4:45. L'obligació de qualsevol persona, des del meu punt de vista, que fa un programa de ràdio, és intentar ser el més objectiu, transversal, i en ocasions equidistant possible. No sempre és fàcil fer aquesta història, perquè és evident que hi ha discursos que són més difícils que d'altres. No ens enganyarem, no? En qualsevol cas, passen 2 minuts ara de 4:45. Hi ha una altra cosa que no els enganyo mai, que no les enganyo mai, perquè els dic sempre que una de les seccions que m'agraden molt d'aquest programa és aquesta, que ens permet fer un joc en el temps, no? Introduir-nos dins aquesta màquina imaginària del temps i començar a girar-la fins trobar-nos què passava en un moment a la història que ara fa anys, no? I efectivament, en aquest tal setmana com aquesta, ens hem anat a trobar que el dia 19 de març, que era dissabte, per cert, farà 91 anys de la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Tardà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina alegria trobar-lo. Com està?
Doncs la mar de bé.
Normalment en aquesta secció sempre li pregunto a la persona com recorda en aquell moment, però em sembla que no serà fàcil, no?
Exacte, jo no hi era, tot i que la Fundació Esquerra Republicana va ser aquí, a tocar de...
Ah, sí?
Aquí, al Foment Republicà de Sants.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Vol dir que sou en el... diem,
El Ruell de l'Ou,
és a dir, l'epicentre de la Fundació ara fa, sí, 91 anys. D'Esquerra Republicana.
Com va començar Joan Tardà a Esquerra Republicana?
Bé, jo recordo que anava a veure el meu avi a l'exili. El meu avi no va tornar de l'exili, vivia a Tolosa de Llenguadoc. El meu avi havia estat alcalde de Cornellà, d'Esquerra Republicana. I per a mi, Esquerra Republicana era el partit dels avis, de la gent gran, perquè jo, de jove, vaig entrar a militar al Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSU, el PSUC, de manera que després vaig militar en Nacionalistes d'Esquerra i, posteriorment, quan tot va fer aigües i ja no sabia on havia d'anar a petar, va passar un tren que es deia Esquerra Republicana i, bé, diversa gent republicana i independentista i vam pujar i ens hi vam enfilar, però vaja, mai no m'hagués pensat que acabaria en el partit dels avis. De fet, Jo tenia una imatge d'Esquerra Republicana, sí, associat diguem, a la història del republicanisme, al partit de Macià, de Companys, i al partit, diguem, de la gent gran, dels avis, és a dir, dels qui havien tingut l'hegemonia durant la República, però que en els anys 70, almenys al Baix Llobregat, d'on soc jo, doncs devia tenir una presència molt, molt testimonial.
És el que tenen els partits polítics, no?, que acaben passant una mica per l'ADN de la gent, no?, per les venes de la gent que els formen, perquè comencen molt joves i el defensen durant molts anys. I en el cas concret de Joan Tardà ha estat la veu, la cara d'aquest partit a Madrid durant 15 anys, ben bé, no?
15 anys, sí.
Déu-n'hi-do, com recorda aquests 15 anys, Joan?
Bé, amb molt d'orgull, perquè crec que va quedar clar que érem persones que teníem com a fal·lera mai no tropejar, perquè jo recordo que el pare sempre deia no es refiguis mai dels qui no van cansats, la feina la fan els cansats. I alhora intentar ser coherents i sí, sentir que en aquestes sigles hi ha el pes de la història. I quan dic el pes de la història, ho dic tant des de la vessant de l'experiència com també tots els avatars i tot allò que conforma la història d'un partit polític, que, com tota obra humana, té llums i té ombres.
No deu haver estat fàcil, no?, representar el discurs, la veu d'Esquerra a Madrid durant tants anys.
Bé, abans que no pas jo hi havia hagut l'Heribert Barrera, hi havia hagut en Francesc Vicenç, la Pilar Rahola, en Joan Puigcercós. Crec que en Joan Puigcercós va ser un punt d'inflexió, perquè en Joan Puigcercós ja portava un discurs plenament independentista i basat en les tesis del patriotisme social que també va encunyar ell conjuntament amb en Carles Rovira. Vol dir que en Ridau, jo mateix, després l'Alfred Bosch, ara en Gabriel Rufián, som hereus de, diguem, de molta activitat política que ha anat forjant aquesta ADN d'Esquerra Republicana de no marxar mai, diguem, del camí del profund republicanisme. És a dir, nosaltres tenim una màxima que és una gran editorial. De fet, quan afirmem des del republicanisme que ningú no és més que ningú, sembla mentida que amb 6 paraules es pugui dir tanta cosa, no? De manera que sí, això és el republicanisme. L'altre són altres ideologies, tan legítimes com la nostra, però el republicanisme, sí, té com a principi bàsic aquesta afirmació que ningú no és més que ningú i, sobretot, també, és evident, nosaltres el que aspirem és a la plena sobirania de la nació completa. És a dir, allò que sempre diem de salses a guardamar i de fraga mou.
Què li ha semblat al Congrés aquest cap de setmana?
Bé, interessant. Interessant perquè el que ha permès és revelar el clau. És a dir, no hem dit res diferent del que ja vam dir fa 4 anys en la primera conferència nacional després de l'1 d'octubre, que després vam ratificar en el Congrés Nacional fa 2 anys, i ara ho hem tornat a fer, cada vegada de manera més madura, cada vegada també aprofitant que el discurs que aleshores, el 2017, quan parlàvem que calia eixamplar la base, acumular forces, ser més dels que som, construir un camí molt ample, no només perquè hi capigués molta gent, sinó sobretot perquè hi capigués gent diferent. Això semblava estrafolari l'any 2018, i en canvi ara alguns amb la boca petita reconeixen que sí, que aquesta és la via, ser més dels que som, apostar per un escenari de diàleg i de negociació, perquè les societats democràtiques es mereixen tenir un marc de resolució dels conflictes democràtic, perquè, a més, és el que desitja la immensa majoria dels catalans, que hi hagi una solució democràtica. De fet, ens diuen aneu i parleu, aneu i negocieu, aneu i trobeu una solució i perquè, a més, de la taula de negociació mai no te'n pots aixecar, a no ser que tinguis una altra alternativa. Si no la tens, doncs el que has de fer és aprofundir en aquesta alternativa de diàleg i negociació, tot i que sabem que serà molt difícil. Amb tot, l'estat espanyol s'ha vist obligat a reconèixer que existeix un conflicte polític, ha hagut de reconèixer que cal una taula de negociació, certament resisteix a anar avançant. Nosaltres hem fet el primer moviment de peça, un PO contra rei, amnistia i autodeterminació. Ara ells han de superar el vertigen de fer la seva obertura. Evidentment, es resisteixen a fer la seva obertura, però en tot cas l'hauran de fer, perquè si no la fan, és evident que ells també llançaran per la finestra l'opció de buscar una solució democràtica. I pensa que el govern espanyol, en aquests moments, viu en una extraordinària paradoxa. La seva viabilitat depèn també, o bàsicament, dels partits polítics que volem marxar d'Espanya. Vol dir que crec que a tots ens convé donar-nos una oportunitat de negociar una solució democràtica. I això Esquerra Republicana ho té molt assumit, i la prova està que la ponència que firma això va rebre, crec que, 7 vots en contra de 800 i escaig.
Sí, sí. Recordo altres temps en els quals era molt difícil, efectivament, que la gent d'Esquerra Republicana es posés d'acord. A dia d'avui, realment, el missatge és únic, això. Està pràcticament únic. Això està molt clar, no? Recordava jo a l'entrevista anterior una cosa, una intervenció que va fer en aquest programa el dia que es va detenir a Carles Puigdemont a Sardenya. Vam entrevistar el diputat Joan Canadell. En aquell dia el senyor Canadell va ser molt crític, no?, la postura a favor del diàleg per part d'Esquerra Republicana, però va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, senyor Tardà. Va dir, el preocupant no és que Esquerra Republicana estigui apostant cada vegada més pel diàleg, sinó que cada vegada, amb aquest discurs, hi ha més gent que els vota. Entén que l'independentisme de Catalunya ha entès que, efectivament, l'única manera és el discurs, és el diàleg?
Jo estic plenament convençut que la independència la fem tal com som els catalans i sobretot tal com vivim, o no la farem. De manera que guanyar exigeix acomplir tots els protocols que ens planteja la societat catalana, molts dels quals tenen a veure amb com es viu la política. I avui dia, en les societats postmodernes com la nostra, molt més líquides que potser en les societats dels anys 30, del segle passat, quan es va fundar Esquerra Republicana, existeix un valor molt hegemònic en la societat, que és el del pragmatisme, el del funcionalisme, i l'exigència que els poders públics resolguin allò que la història planteja en tot moment. De manera que, sí, estic convençut que l'estat espanyol també se la juga respecte a Catalunya, perquè si som nosaltres capaços de liderar, hegemonitzar aquesta idea, aquest relat de que cal construir una solució que satisfaci a tothom, a tots els catalans, els que som independentistes i els que en són, és a dir, que hi hagi una eina que permeti a tothom sentir-se integrada, fins a l'extrem que si finalment l'opció no és la que més tu haguessis volgut, mai no et sentiràs vençut ni derrotat, perquè tu també has participat d'aquesta construcció d'una solució. De manera que, sí, tinc la impressió que l'estat espanyol se la juga, perquè si ni tan sols fossin capaços de donar resposta a una voluntat permanent de construir una solució dialogada, aleshores crec que també molts catalans, que a diferència potser dels independentistes, creuen legítimament, molts dels quals familiars, amics, companys nostres, no?, creuen que la millor solució no és la independència, sinó que la millor solució és una altra, crec que inevitablement hauran d'assumir que la democràcia espanyola no permet una solució democràtica. Vol dir que no només ens la juguem nosaltres, també se la juguen els catalans que no són independentistes. Jo tinc companys que no són independentistes, que comparteixen amb mi, o jo comparteixo amb ells, gairebé el 80% de l'ideari polític. Tan sols que jo crec que per assolir aquest ideari polític, és a dir, una socialització de la riquesa i la construcció d'una democràcia d'excel·lència, la millor opció, jo crec que la millor opció per assolir aquests objectius és la república. I altres companys i coneguts meus, familiars fins i tot, doncs consideren que no cal la independència, sinó que cal un nou estatut d'autonomia o cal una altra solució. Bé, doncs si resulta que només ens separa com ho articulem, doncs parlem-ne i busquem una solució que sigui acceptable per a tothom. És cert.
Això no és el federalisme?
No, això és el dret a decidir.
Crec que no és la primera vegada que li farà aquesta pregunta per la rapidesa en la resposta.
No, perquè això és el dret a decidir. És a dir, el govern espanyol, l'estat espanyol, sap que tard o d'hora, caldrà posar en votació una solució. És a dir, cal buscar quina és la fórmula. El que està clar és que si el 50, el 60, el 70 o el 48, n'és igual, dels catalans i dels catalanes som independentistes, i l'altra meitat, o menys de la meitat, o més de la meitat, m'és igual, no en són, cap solució és bona si exclou una de les parts.
Clar.
Vol dir que al final haurem de decidir, com ho fem. El que és prioritari és que en la construcció de la solució hi participi molta gent. Els que són partidaris d'una qüestió
i els de l'altra.
Aquí està la clau. Allò que se'n diu, la construcció de solucions paral·leles.
Senyor Tardà, em permetrà que li expliqui quan em van dir que venia, vaig patir, perquè vaig saber que havia de barrejar la seva entrevista amb altres entrevistes i que això em costaria molt perquè a mi m'encanta parlar de política. I per tant ja li dic ara que m'encantaria que tornés molt aviat al programa per parlar àmpliament sobre aquesta qüestió, perquè en aquesta entrevista engrandim la mirada cap a altres assumptes. Miri quina cosa tan bonica tinc a les mans en aquests moments. És un bàndol que diu «Aviso importante al público». Queda terminantemente prohibido en todo tiempo el acceso a este salón con bastón, paraguas, con mono, traje de pana, en mangas de camisa, con alpargatas, zapatos o botas claveteados y con espuelas. ¿Té vostè espuelas a les seves sabates o no, senyor Tardà?
Crec que la resposta ja la coneix.
Esperi. No se permite... Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
I moltes gràcies per portar aquest cartell. No se permite permanecer en este salón con la cabeza cubierta, sin americana, o prenda similar estival, prohibiéndose terminantemente silbar, gritar, blasfemar, faltar a la moral pública ni l'alteración de l'ordre públic en forma alguna. Aquest és molt més llarg el cartell. Ara farem una fotografia, el penjarem a les xarxes socials perquè vostès puguin llegir-lo en tota la seva integritat. De quan és aquest cartell, Mercè?
Jo calculo que és després de la guerra, el 40 i pico, més o menys, sí.
El 20 de març de 1928, el governador civil de Barcelona prohibia l'entrada a les sales de ball als menors de 18 anys que no anessin acompanyats d'un familiar. És a dir, diumenge farà 94 anys. Tampoc no li puc preguntar avui a la nostra convidada sobre, com fem sempre, sobre aquesta qüestió, perquè és evident que encara faltaven molts anys perquè naixés la Mercè Marc, que és, atenció, Joan, la coneixia o no?
He tingut el goig de conèixer-la fa mitja hora i la veritat és que ha estat molt interessant aquesta mitja hora.
Home,
molt.
La propietària de la Paloma. Com està, Mercè?
Bé, moltíssimes gràcies per convidar-me i m'agrada molt conèixer també el senyor Tardà.
És que sí. Molt bé, és que avui tenim allò un tal setmana com aquesta, els potents. Puc començar pel final?
Com vulgui, sí.
És possible que torni a obrir la Paloma ben aviat?
I tant.
Però això és una notícia meravellosa.
Gràcies, els hi agraeixo molt perquè ha sigut un via crucis, ja. Molt difícil.
Com ha anat la cosa?
Bueno, ara ja fa 15 anys i 3 mesos que estem tancats i finalment, bueno, doncs ara tornarem a obrir. ens falta, pues, jo que sé, coses de buscar personal, coses de la sala, però tot lo important
ja està a punt. Els permisos, tot això ja ho tenim.
Sí, sí, sí. Sí.
Oh, que bé! Tot. Però és una gran notícia.
Sí, la veritat
és que... Que no deu ser fàcil, això, els permisos, no?
Bueno, esclar, sí, costa. Tot això és la burocràcia, que costa moltíssim, no? Però, esclar, és una sala de 1903. De fet, abans, tampoc les sales no els hi donaven una llicència. Tenien llicència per la costum, i, esclar, llavors, pues, tot això ara s'ha consolidat i l'Ajuntament, bueno, pues, ja ens ha donat la llicència que cal ara.
És que no podia ser d'una altra manera. És que la Palomàstica és tancada, no, Joan? Era gairebé un pecat, això,
sí,
no?
Sí, jo també ho dic, que és un pecat. Perquè Barcelona estima tant la Paloma, qualsevol persona que li parles de la Paloma en guarda un bon record, i tothom, jo que sé, té records, pues els meus avis es van conèixer a la sala, el meu pare, pues, o els meus pares venien a ballar els diumenges a la tarda. A la que ha sortit aquesta notícia, pues, ens truquen molta gent que tenen moltes ganes de tornar. I per part nostra, pues, esclar, estem encantats. Jo cada dia, menys, jo què sé, algun diumenge no he baixat a la sala, però és que cada dia estic allà a la sala per...
Com està la Paloma? Clar,
està preciosa.
Com està la Paloma?
Bueno, no sé si... Està supermaca. Supermaca, tots els durats lluents.
Sí?
Sí, sí, sí.
Tot. Sí, està preparada.
Sí, sí, està preparada. Falten quatre coses, els focus, quatre coses de tècnica, que, esclar, tot això, pues, ha evolucionat. Pues, ara els focus són de LEDs, nosaltres els teníem, pues, clar, d'abans, i tot això, bueno, ho hem d'acabar, però hi ha moltíssimes ganes, moltes ganes d'obrir.
I ara com serà?
Bueno, pues, sala de bany, és la sala de bany més antiga d'Europa. La més antiga que s'hagi conservat com a tal, no? Hi ha teatres més antics, però...
Perquè segueix igual, amb els palcos, amb tot igual,
Els palcos... La Paloma, després de la Guerra Civil, fins que li diré jo, els anys 70, estava molt deteriorada, perquè llavors la gent no donava importància a aquestes coses antigues d'aquí de Barcelona. I, bueno, jo, quan hi vaig anar, que no sabia tampoc, perquè era nòvia del que després va heredar la Paloma del seu tio avi. I em va encantar. Va ser com un amor a primera vista quan vaig entrar, perquè, és clar, per fora és com una nau industrial, molt lletja, diguéssim.
Sí, per fora ningú no diria que dins i el que...
A part que, bueno, m'havien, diguéssim, prevengut, es diu, sobre que estava al carrer, al barri xino, que allò és una porqueria, i miri, no sé què va passar, que quan em van obrir la cortina aquella vermella de vellut, era dijous a la tarda, me'n recordaré sempre, i era com una massa de gent gran, però que ballaven, ho ballaven tot. Era la vida, la Paloma era la vida. Clar, jo estava acostumada a les meves àvies, pues, que, esclar, que feien mitja i sorgien els mitjons, i, clar, eren quasi de l'edat de les meves àvies, i ballaven més que no pas en tocaven. I, clar, va ser una sorpresa, i tampoc sabia que me n'hauria de cuidar. I després, pues, ha sigut així, i per mi la Paloma ha sigut la meva vida. I he lluitat tots aquests 15 anys cada dia perquè es tornés a reobrir.
Joan Tardà, té records vinculats a la Paloma?
Hi havia anat alguna ocasió amb amics o algun company, els companys de l'institut, els profes havien fet alguna festa, no moltes vegades, però crec que era un lloc que hi acabaves anant alguna vegada, no?
Sí, els estudiants...
Sí, havia anat alguna...
L'Àngel Colom
jo crec,
va sortir...
L'Àngel Colom,
L'Àngel Colom va sortir... no sé quin càrrec era, a la Paloma. Li encantava, al senyor Colom, la Paloma. Li agradava molt. A més, clar, com era la Paloma i el Colom, pues fèiem...
Ah, que bo!
Fèiem broma.
Al voltant del seu cognom es feien diferents bromes. També se'n feia una altra. Li deien els Sisales. Perquè Àngel Colom i Colom.
Ui, és veritat. És veritat.
I llavors tenen els sis ales. Àngel, sí, fa uns anys que no l'he vist.
Doncs sí, li agradava molt la Palometa. Sí.
A mi una cosa que sempre m'ha agradat Madrid és aquesta capacitat que té de saber, vostè que coneix molt, senyor Tardano, Madrid, aquesta particularitat que saben ajuntar perfectament la més absoluta de les modernors en la més absoluta de les tradicions. No? I la meva sensació, em poden corregir perquè no estic fent cap gran afirmació, però és que a Barcelona durant un temps ens vam oblidar d'aquelles coses que eren nostres de debò.
Sí.
I no ens ho podem permetre.
Jo crec que la gent jove, per mi, ha sigut molta sorpresa després de tants anys, que, esclar, quan entren, que han vingut per veure la sala, per diferents coses, i és que els hi encanta. Estic molt contenta perquè la gent jove hi té més apreci que no pas quan jo vaig entrar, que era jove, que llavors estava molt... Aquestes coses no s'apreciaven tant. I ara, en canvi, els joves els hi agrada molt.
I tant. Aquell aire que té afrancesat...
Sí. D'on ve? Això era perquè el tio Ramon... Quan el seu pare es va quedar a la sala per ell, perquè era el que deien abans un bala, no? Llavors el seu pare volia que estudiés i no en tenia cap ganes. Bueno, pues el pare servia les begudes carbòniques, que eren, i les orxates, les gassioses, a la Paloma. I com no li pagaven, va anar a parlar amb els propietaris d'aquell moment i llavors pues, li va dir, bueno, si no em pagueu, pues fem un arreglo i jo em quedo la sala. I se la va quedar pel seu fill Ramon. Aquest en Ramon pues, se'n va anar a París, perquè era bohemi, sap? I llavors pues, va venir amb aquestes idees afrancesades i això, i ho va encarregar a tres artesans del moment, que eren boníssim, que va ser el Manel Mestres, que era de Vilanova i la Geltrú, i després les pintures dels sostres són de l'escenògraf del Liceu, que era en Moragas, i el Salvador Alarma. I li van pintar totes aquestes pintures. Clar, amb els anys es van malmetre molt, perquè la Paloma... aquests anys, és que jo havia vist quan vaig entrar la gent que ballaven i entre mig hi havia un cubent d'aigua que anava rejant el sostre amb totes les goteres que hi havia. I bueno, tot això es va restaurar i bueno, i ara pues, tot, durant tot aquest temps de tancament i de tristor pues hem procurat de poder-ho conservar, perquè és que és un patrimoni. He portat una fotografia que hi ha...
Hi ha alguna història escrita sobre la Paloma? Hi ha algun periodista?
Qui, si no?
El mestre, sí. En Permanyer, i a mi em va explicar moltíssimes coses que jo no sabia, no? Pues que, per exemple, el director de l'orquestra era un senyor que era comptable. Mm-hmm. Llavors, de dia feia de comptable en un hotel de les Rambles. I al vespre... pues venia a tocar l'orquestra de la Paloma i bueno, i es veu que això pues, li va explicar en el senyor.
I durant la guerra es devia col·lectivitzar.
Ah, durant la guerra es va col·lectivitzar, suposo, no? Sí. No, llavors sap per què ho feien servir? Per fer pràctiques de tiro.
A la Paloma?
A la Paloma, sí, sí. Feien pràctiques de tiro a la Paloma, inclús a les golfes vam trobar... Es van trobar com uns fusells de l'any de la Picó i així. Però sí, sí, el tio Ramon sempre ho deia, que l'havien col·lectivitzat, i després de la guerra és quan totes aquestes activitats eren molt mal mirades i tot era pecat i així. Llavors ell es va inventar un personatge que passejava per la sala i anava amb un bastó, i en deien la moral d'aquest personatge. I llavors, si les parelles arrambaven massa, s'acostava i donava un cop de bastó a terra. El primer cop de bastó se separaven i això. Però sí, tornaven, llavors ja en donava tres. I el tercer ja era, els tres bastonassos, era l'expulsió de la sala.
Sí, la tarja vermella. Treien la tarja vermella.
Ja els treien, sí, sí. Jo això no he arribat a veure, eh? Però sí que he vist, això sí... que els que no es... veia a vegades a la taquilla que entrava algú i no el deixaven entrar, i em deien, no, aquest està castigat perquè s'ha portat malament.
Mercè, Mani, podíem anar a fer un dia el programa allà?
I tant, oi, encantada.
No, li dic de debò, sí, m'encantaria anar abans que obri, eh? M'agradaria anar un dia d'aquests a fer el programa allà.
Vulguin,
vol venir, senyor Tardà?
Home, De fet, desperta la curiositat.
Va, anem junts.
Doncs, bueno, vinga. No dic pas que no.
Ens emplacem, ens emplacem.
Molt bé. Trobo que, a més, vostè deu tenir un... moltes anècdotes, no?, que heu anat recopilant.
Sí, però és que quan vaig anar-hi jo, que era als anys 70, no havien guardat res, m'estranyava.
Que fort,
tot ho llançaven.
Quin luxe que hem tingut avui al programa. Érem absolutament conscients, de que veníem dues persones grans, a estar amb nosaltres i fer-nos més agradable aquesta tarda a partir del record i, sobretot, del record portat el dia d'avui, no?, partint d'aquella Esquerra Republicana. Conèixer avui l'Esquerra Republicana, en aquest cas d'en Joan Tardà, parlem d'aquella paloma que molt recordem, veure aquest inici de vol de nou d'aquesta paloma. Sabem quan obrirà les portes?
Bueno, el abans possible. Jo crec que en 2 o 3 mesos podrem obrir, penso.
Farem el programa abans.
Bueno, moltes gràcies.
Mercè Marc, Joan Tardà, de veritat ha estat un luxe tenir-los avui amb nosaltres al programa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Senyores i senyors, fem una petita pausa, arribem a les 5. Significa que de seguida entrarem a la tercera hora del nostre programa. Avui a l'Escola de Pares i Mares parlarem d'una cosa molt important, que és com explicar-li als infants la guerra. Cada vegada més nens estan preguntant per això. Això com ho hem de fer? Ho descobrirem. Abans, però, una pausa. Les notícies i més, tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Fins ara.